Són les 10 i 6 minuts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
L'Escola d'Enoturisme de Catalunya amb seu a Vilafranca ha encetat el curs 2020-2021 amb l'objectiu de convertir-se en un referent per al sector vitivinícola i enoturístic. D'aquest repte i de l'oferta formativa en parlem avui amb la seva directora, l'Esther García. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El curs 2020-2021 ja està en marxa. Com estan sent aquests primers dies?
Bé, el curs ha sigut, l'inici del curs ha sigut molt diferent per tothom, no? Ha sigut un any de canvi, un any que tots hem hagut de fer adaptacions i ha sigut un inici de curs intens perquè el Departament d'Educació i el Departament d'Educació amb Salut doncs han treballat molt intensament en tots els territoris perquè tinguem tots els centres preparats per poder atendre tota la situació de formació i aprenentatge que el curs pot conllevar amb cadascun dels nivells i dels casos, no? I en el nostre cas també va ser així. Doncs vam treballar molt intensament amb el departament, amb l'Ajuntament de Vilafranca també, per poder tenir tot a punt, per poder acollir els alumnes i poder començar el curs amb les màximes garanties.
Com us heu adaptat a aquestes noves mesures que marca la Covid-19?
Sí. Hi ha unes mesures de manera que tothom estem com complint respecte a distància, a ràtios, a distribució de passadissos, de temps, que els alumnes no estiguin junts excessivament, però també és vital que l'edifici i l'entorn que té el propi espai de formació que té l'Escola d'Enoturisme és un espai que ens permet tenir una garantia respecte a distància i a aules, perquè tenim aules de més de 60 metres quadrats, permet que els alumnes tinguin tots una taula personal d'1,60, amb distància.
Un luxe.
Un luxe,
ja ho voldrien, sí. Moltes escoles,
sí,
i centres.
Sí, no, realment, amb tot i així, nosaltres tenim una ràtio molt concreta perquè volem garantir molt el tema de la seguretat i la distància, el gel, la mascareta, els objectes personals, tant dels docents com dels alumnes, bueno, tot això sí que hem intentat fer el màxim possible dintre, a més, de les bones condicions que ens permet el nostre espai, però a més ens preocupava molt els moments amb el que un alumne pot ser-hi o no dintre de l'aula per a diferents situacions que es poden donar, no? I això ja ens ho va fer pensar no només en aquest moment últim que hem fet un sprint tots amb el departament, sinó inclús el maig i juny passat, quan alumnes es volien preinscriure a l'escola i eren d'altres regions sanitàries, ens va fer pensar que potser en algun moment donat teníem confinada una regió sanitària, per exemple, doncs de Barcelona, doncs de Vic, o altra gent que es va interessar en el curs de Cardedeu o altres zones, i aquí nosaltres no, o al revés, no? I vam pensar que havíem d'incorporar un element més al nostre espai de formació, que és una webcam. Per tant, nosaltres ja tenim, de fet l'any passat vam poder continuar el curs amb una gran normalitat, amb el 90% de les activitats normals, perquè ja tenim sempre un entorn virtual d'aprenentatge des que vam iniciar l'escola, que ens permet tenir el contingut. Jo sempre dic que aquest entorn és una mica el repositori dels continguts i també on les tasques, les propostes, activitats tenen un intercanvi alumnes-docents, però després a les classes sí que intentem molt que siguin molt pràctiques, molt aplicables, que allò que hem après, allò que tenim a l'entorn virtual d'aprenentatge, li donem ús, li pensem quina ha de ser la utilitat i per tant ho posem en pràctica. I fem unes classes molt pràctiques. Llavors ja teníem aquest entorn virtual d'aprenentatge, vam incorporar l'any passat uns espais de formació amb streaming, amb Zoom, però bueno, que pot ser amb aquest model o un altre, però aquest ens funciona molt bé, i vam afegir aquesta webcam que ens permet tenir alumnes a classe i un docent confinat i els veu a tots, o també tenir un alumne confinat i la resta que estiguin a classe confinat, potser perquè ha sigut un contacte estret i ha d'estar uns dies mentre els companys no. Val? Doncs ens preocupava molt aquesta bidireccionalitat de l'aprenentatge i del poder tenir persones dintre de l'aula i fora de l'aula. I bueno, realment hem pogut resoldre, no?, tota aquesta situació, aquesta tria, doncs amb aquest element nou d'aquesta webcam a classe, que ens permet resoldre qualsevol d'aquestes situacions.
Aquest curs ja serà la tercera edició que s'imparteix al plat fort de l'escola, que és el cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistència turística especialitzat en enoturisme.
Sí, i a més el fem en modalitat dual. Aquest 2020, al juny, es titula la primera promoció dels alumnes, que bueno, una mica una fita així emocionant per nosaltres també des de l'escola.
I ara estem
I comiat
per aquesta promoció,
sí,
no?
Sí, sí, de fet farem un...
Plena pandèmia.
Sí, farem un comiat més per si intentem... Estem intentant donar-li una mica de temps, però al novembre volem fer una mica el dia de l'escola que sempre fem i d'entregar diplomes i d'alumnes que han acabat sommelier, com és el cicle, i fer un acte una mica més d'homenatge a l'esforç personal tant dels docents com dels alumnes amb aquest espai de formació i amb aquest procés de formació que han fet cadascun d'ells, no? Però aquest curs l'hem iniciat amb més alumnes que mai. De fet, l'escola és l'any que més matrícules hem tingut i, bueno, malgrat la situació amb la que estem vivint, no, per nosaltres representava un repte molt important continuar oferint aquesta formació i amb la modalitat dual, a més, no, que implica doncs, que els alumnes el primer any fan un intensiu més gran d'hores en contingut, en formació, en poder incorporar tots els elements que després han de posar en pràctica, no? A la feina o a les pràctiques, i a segon doncs, fan aquestes hores de pràctiques remunerades, que són doncs, unes 1.000 hores de pràctiques remunerades.
Teniu aquesta primera promoció del cicle formatiu de grau superior que acabava el juny passat, uh-huh. I com els hi ha anat? Perquè una mica ells han fet de conillets d'índies, no?
Sí, Déu-n'hi-do, per exemple, hi ha un percentatge molt alt de persones que s'han quedat treballant on estaven, un 67%.
On estaven fent pràctiques.
On estaven fent pràctiques, sí, i que han continuat també després altres amb el mercat laboral. Després també un 22% han continuat estudiant. Perquè el cicle formatiu de grau superior, en aquest cas, ens ofereix una oportunitat molt interessant, que és de poder ingressar a la universitat de manera directa, sense haver de fer la selectivitat. Val? I jo crec que això és un avantatge perquè hi ha moments en el que a vegades no tenim clar la inversió que significa 4 anys d'un grau. Llavors, passar per un cicle formatiu de grau superior on pots aprofundir en un sector professional, pots donar-te en compte perquè, a més, estudies i estàs treballant en el sector que realment t'interessa, doncs tens la porta oberta a la universitat. Llavors, hi ha alumnes que, després de fer el cicle, doncs han optat per continuar estudiant a la universitat, per continuar estudiant i una mica dibuixant el seu itinerari professional dintre del sector del turisme i del no turisme, aprofundint amb el seu coneixement i incrementant les seves competències passant doncs, per un grau universitari.
I l'accés és diferent, no cal selectivitat
no
en
cal
aquest
selectivitat,
cas.
No, exacte. Sí, sí. Quan finalitzen el cicle i ells es manifesten el seu interès de poder estudiar i amb quina universitat, ens posem en contacte amb la universitat. Aquest any hi havia bueno, diferents situacions per al moment amb el que estàvem, però més o menys doncs, tu fas aquesta proposta, truques a la universitat, des de l'escola, i una mica els acompanyem en tot el procés perquè hi ha diferents requisits a una universitat i altra, però un cop sabem el que volen estudiar, doncs truquem a la facultat d'aquella universitat i veiem quin és el procés de preinscripció per a persones que venen dels cicles formatius, ja ho compartim amb ells i una mica estem bastant al cas del seguiment de la seva inscripció i del que els hi fa falta per poder-ho fer.
Aquesta és una opció, seguir estudiant, en aquest cas a la universitat, però la majoria d'aquesta primera promoció ha optat per l'altra opció, que és treballar. Per tant, aquesta formació dual funciona.
Sí, de fet, hi ha uns números que sempre dic que a vegades les estadístiques són molt, com molt fredes, no? Quan tu llegeixes que el 75% de les persones que fan cicles formatius de grau superior amb formació dual s'inserten al mercat laboral, doncs realment és una dada totalment, és així, és impactant o a vegades pot generar una certa incredulitat.
És molt alta,
però,
sí.
És molt alta, però realment és ben cert, no? Perquè en el nostre cas, per exemple, i d'un altre moment en què estem al món del turisme i tot, un 67%, doncs realment és alt, no?
Quan el sector ha estat molt tocat. Clar. I frenat.
Sí, de fet, el mes de març, amb el mes de febrer, abans que comencés aquest moment que estem vivint ara i que s'emboqués en aquesta situació, teníem més peticions d'empreses, de llocs per cobrir amb alumnes en pràctiques en modalitat dual que alumnes al cicle. Per tant, jo crec que el sector del no-turisme i el sector del turisme és un sector molt resilient. A la gent sempre ens ha agradat gaudir del nostre temps lliure i poder descobrir, poder viure una experiència que ens reconforti i una mica ens revitalitzi, no?, del nostre dia a dia i la nostra tasca laboral, i això ho tornarà, no? El que hem de veure és, amb aquest impàs, amb aquest camí, doncs, com ens anem adaptant a les necessitats dels clients i també què poden oferir les empreses, però l'espai de gaudi personal que significa el turisme i que ha proporcionat en molts casos a molta gent, això continuarà sent-hi. Per tant, doncs pensem que és una professió, que és un espai amb recorregut, una professió amb futur, i com els alumnes també els hi comentem, els que estan començant ara primer, no? Els hi deia l'altre dia, aprofiteu, teniu 2 anys per estar amb uns docents de primer nivell, situant-vos en el mercat, amb el que realment s'està veient, es necessita, es veu que és les tendències, i preparant-vos realment per sortir formats amb allò que de manera imminent, no?, el mercat pot estar necessitant. Per tant, és una gran oportunitat aquest temps per poder-nos formar i per poder aprofitar i aprofundir amb la seva formació.
Ens deies, Esther, que teniu més matrícula que mai en aquesta tercera edició. Tot i així, hi ha un parell de vacants encara, em sembla.
Sí, hi ha un parell de vacants, i nosaltres també, amb el cicle formatiu, sempre ens agrada poder explicar que la formació professional és una gran oportunitat ara mateix. Sí, ja ha canviat molt de, potser, 15 anys enrere, s'ha modernitzat molt en molts aspectes. Per exemple, amb aquesta formació, amb aquesta oportunitat de la formació dual que estàvem comentant ara, d'aquestes pràctiques remunerades, del contacte directe amb l'empresa, d'aquest conèixer el sector, d'aquest tu el puguis conèixer, això és un gran avantatge respecte a altres persones que només es formen d'una manera més acadèmica, no? Això una. I l'altra, per exemple, és que dona l'oportunitat de tenir 2 tipus d'avaluació dintre de la teva formació. Tu pots ingressar en un cicle formatiu i fer una avaluació continuada on una part de la teva assistència, dels treballs de classe, de les teves tasques, dels encàrrecs diaris dels docents, tenen un pes en la teva avaluació i, per tant, allò que tu fas amb el dia a dia també hi suma. O també tens l'oportunitat, i això pensant molt en que la FP pugui resultar d'interès també per a les persones que estan en el sector i es puguin qualificar o puguin millorar la seva qualificació o puguin incrementar la seva titulació, doncs també hi ha l'opció d'un examen final, no?, on ja es contempla que les persones no puguin assistir al 80% de l'activitat de manera presencial, ja sigui presencial a classe o a streaming, per exemple, a casa seva, no?, però ja es contempla aquesta opció i tu tens l'oportunitat de poder presentar-te examen final. Realment això ens ofereix una oportunitat molt interessant per a les persones que estan treballant, no? I l'escola, igualment, encara que les alumnes optin a l'avaluació final, sempre els ofereix l'opció de participar d'aquest entorn virtual d'aprenentatge on es van veient també el dia a dia de les tasques, dels encàrrecs, de les activitats, i les poden anar fent, de manera que això també els permet ajudar-los a estudiar i a saber què és important, què és interessant, en què s'han de fixar, com han d'enfocar els temes, com avaluen els docents, i anar preparant aquesta avaluació final que poden tenir. Per tant, la FP també la podem prendre dintre del sector com una oportunitat de reciclatge on no és obligatòria aquesta presencialitat, sí, d'alguna manera, presentar-te a examen final i poder aprovar els exàmens finals que es presenten per poder assolir les competències que demana cadascun dels mòduls formatius. Però pensem que aquesta diferenciació no és molt coneguda, però sí que és molt interessant dintre de l'FP, i és una opció, jo crec, que millora aquesta relació entre formació i sector, no?, de poder apropar més els professionals a una millora de la seva qualificació.
D'aquesta promoció que ha començat curs, la majoria ha optat per assistir presencialment mentre es pugui?
Sí, sí, sí. Sí, sí, de moment tothom té una persona que treballa, però bueno, s'ha organitzat els horaris i sí que la majoria d'ells doncs opten. Realment la presencialitat a donar un feedback també del docent més immediat, no? Jo crec que suma molt al teu procés d'aprenentatge, i perquè també a classe fem molt roleplay, fem una metodologia molt pràctica amb tot, no tots els docents. Llavors fan moltes sortides, tot això realment suma amb el procés d'aprenentatge. Però també hem de ser molt realistes, no?, i veure que en molts moments les persones no poden partir-se per la meitat i no poden compatibilitzar el seu temps al 100% com voldrien. I jo crec que sempre que es pugui hem d'ajudar i fomentar el procés de formació i qualificació de les persones que treballem, perquè a més, la situació de les empreses i el mercat laboral està canviant molt ràpid, no? I potser el que a mi m'era útil i servia fa 5 anys, el reciclatge ja no és cada 10, sinó que ha de ser com més imminent. Si algú té ganes i realment aposta per poder-ho fer, en la mesura que el que pugui, jo crec que el sistema de formació els hem de poder ajudar, i crec que aquesta és una molt bona oportunitat.
El cicle de grau superior són 2 anys, per tant, si canvien les circumstàncies, també puc haver començat en modalitat presencial i el curs que ve canviar el meu entorn laboral, les meves circumstàncies, i seguir d'aquesta altra forma.
Sí, de fet, inclús hi ha alguns moments que, com que aquesta avaluació contínua o avaluació final es fa mòdul a mòdul formatiu, doncs hi ha alguns alumnes que doncs, potser un mòdul formatiu el poden fer perfectament per l'horari que és de manera presencial, i un en concret doncs, perquè dilluns matí doncs, han anat a dormir molt tard perquè han treballat i igual doncs, aquell no poden assistir a classe a les 8. Doncs, bueno, doncs ho parlem, no? Fem un seguiment molt acurat del alumne, del seu procés, en què es podem ajudar, com es podem acompanyar, molt personalitzat, i intentem que tothom tingui la millor opció per a ells, no? I per tant, això com que es permet fer aquesta visió mòdul a mòdul, doncs així ho fem. Hi ha gent que opta, que o sigui, el curs tu el podries optar a fer de manera sencera, de manera que tu tinguessis avaluació final o això continua. Doncs, en aquest intermig anem mirant cadascú què és el que millor s'adapta al seu cas.
Quin és l'horari?
L'horari és de 8 a 14:30. I primer sempre estem al centre, sí que hi ha moltes sortides i anem a veure totes les zones turístiques i també tota la part de tastos. I a segon sí que és de dilluns i dimarts, a l'horari sí que estan a l'aula també de 8 a 14:30, però de dimecres a diumenge ho tenen per poder organitzar les pràctiques al centre de treball. És a dir, no tot arreu té el mateix horari, i sí que els alumnes han de fer 28 hores a la setmana de pràctiques, i doncs, igual tenen festa dimecres i fan de dijous a diumenge, o de dimecres a dissabte. Bueno, una mica aquí sí que jo sempre els dic que hem de tenir una total corresponsabilitat amb el lloc de feina on estem, amb les tasques que hem de desenvolupar i amb l'empresa que d'alguna manera ens acull, no? I hem d'intentar integrar-nos al màxim possible amb el seu dia a dia.
Com és aquesta promoció? Quan doncs, edat, quan a sexe?
No. Tenim una varietat molt gran. Tenim personatges de 19 anys fins a 51. I realment és una promoció on tenim persones més amb una incidència de Vegueria Penedès, però també tenim una persona que és mexicana, una altra persona que és polaca, que tenen molt d'interès en la formació i en el que estem desenvolupant. Més o menys, nois i noies, tenim quasi 50%. I després el que també estem veient és que estem rebent moltes consultes per la difusió que hem estat fent a Instagram i altres xarxes, de gent estrangera, que ens pregunten, no?, com podíem fer això, com podíem fer aquesta titulació, perquè realment un cicle amb aquesta adaptació doncs no hi ha cap més a Catalunya. I llavors, bueno, doncs es crida l'atenció també la part de contingut més adaptada a enoturisme. També algunes coses noves que estem proposant des del punt de vista del màrqueting, de la difusió i del treball de producte, no?, que potser són innovadors amb els docents, i que aquest, també això ha sigut un tema d'interès, un reclam d'interès per molta gent a fora.
Una altra de les apostes fortes de l'Escola d'Enoturisme és la formació contínua. Quines propostes hi ha aquest curs?
Doncs nosaltres amb la formació contínua ja fa 5 anys que estem intentant proposar coses que puguin ser d'interès pel sector, que puguin millorar alguna competència, que puguin ajudar a obrir alguna finestra d'idees com de futur i de perspectives noves. I ara, en el moment d'incertesa amb el que estem, i una mica també parlant amb la gent del sector, el que veiem és que hi havia dos temes que continuen sent molt interessants o que preocupen molt. Un tema és el tema dels idiomes, no? Estem en un sector on realment no tenim el nivell d'idiomes que d'alguna manera preveiem que necessitem per quan realment pensem que tornarà aquest turisme internacional, quan torni per atendre'l, o inclús a nivell d'interrelació també, de comunicació, de previsió, de contacte amb agències, amb empreses d'intermediació. I per tant, el tema dels idiomes és una línia de treball que volem encetar a l'escola de manera estàndard, de manera estable, i a més focalitzar-la sobretot, o sigui, no als idiomes per se, sinó vinculats al turisme i al que seria el TAS i a la part més vitivinícola, no? I en aquest sentit, doncs, ara mateix fem una proposta de que qualsevol pugui aprendre a presentar el seu producte en anglès i en francès. I producte vol dir allotjament rural, producte vol dir una empresa de serveis, una experiència, producte vol dir un restaurant o un vi, o qualsevol producte que entenguem com a tal, ja sigui de manera personal o també a les xarxes, no? És a dir, hem de veure quins vídeos posem, quin llenguatge fem servir, doncs com presentem un producte, perquè al final, ara mateix, el lloc on ens estan trobant o ens poden trobar és un espai, no?, més interrelació, més TIC, que no pas que més presencial, tot i que per sort també l'enoturisme, doncs, aquest estiu ha tingut molta activitat i molta gent ha vingut, no?, i han conegut els productes de primera mà, però sí que pensem que per anar-nos a conèixer, el tema dels idiomes és una línia. I l'altra està molt relacionat, és una mica el que comentàvem abans, no? El turisme està canviant molt fins que tornem a tenir una nova normalitat d'interrelació com teníem abans de turista internacional, doncs anirem fent com per etapes, anirem veient què és el que el turisme s'ha d'anar adaptant respecte a el que el client demana, no? I aquí jo crec que hem de pensar en innovar què tenim, no?, i com ho podem oferir. I per tant, un tema que encetem, a més del referent de formació online, és pensar en el turisme que ve i en com podem treballar amb unes eines concretes que hi ha per treballar temes d'innovació, com podem treballar amb l'innovació de producte. Però a més, nosaltres, una mica vist de l'experiència, el que veiem és que quan a vegades fem cursos on pensem en productes innovadors, la gent es queda amb el producte quan acaba el curs, però li falta, no?, el vendre aquest producte i poder-ho posar al mercat. I per tant, en aquest curs, a més de pensar en les teories, una mica d'incorporar les teories de la gamificació que ens fan pensar de manera diferent com puc crear una cosa nova, i per tant, aquesta part d'innovació, també hem incorporat la part del màrqueting. I per altra banda, doncs, farem un assessorament personalitzat durant, tindran els alumnes 2 hores, els docents, per poder fer aquest assessorament i puguin posar el producte al mercat. És a dir, el nostre objectiu és que allò que pensin de manera que puguin innovar, ho puguin posar al mercat.
Aquesta és la formació amb la qual arrenqueu. Suposo que a mesura que vagi avançant el curs poden madurar, poden concretar-se altres mòduls, altres branques.
Sí, tenim també una línia que ens interessa molt aprofundir, que és la part de sommelier. Estem preparant un curs de sommelier professional, jo crec que amb moltes novetats i molt interessant. I això també serà una línia de treball per al 2021, igual que hem continuat amb aquest curs que dèiem del turisme, no?, que d'alguna manera pensem que hem d'innovar el producte, doncs també com ens col·loquem i com creem marca digital. I el que estem intentant és que aquestes formacions com a mínim puguin ser online i per tant es puguin realitzar a tot Catalunya, es puguem fer i oferir a tot el sector.
Trobareu tota la informació a la web i a les xarxes de l'escola?
I tant. Qualsevol pregunta a la web hi és, de l'Escola de Turisme, i si no, doncs, qualsevol pregunta a l'escola, doncs, es poden adreçar tant per mail com per telèfon i intentarem respondre al seu interès.
Esther García, directora de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, gràcies per venir avui al Penedès en xarxa i bon curs.
Gràcies per convidar-nos, a vosaltres.
Guardem aquells moments on el nostre cos es fonia amb la gent. Guardem aquell instant on tan fort ens agafàvem de les mans. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. I avui canviem el món des de l'habitació i no ens movem d'aquest racó. Avui canviem el món, sense moure'ns fem el gest més important de l'univers. Podem mirar-nos tant que trencarem la llunyania més gegant. Podem parlar-nos tant.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit el repàs a les notícies del Penedès en xarxa per explicar-vos, entre altres temes, que Calafell tanca el trànsit rodat al camí de la Rafela per aturar els abocaments il·legals de residus. És una prova pilot que, si funciona, s'ampliarà a altres camins rurals i agrícoles del municipi. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Calafell ha tancat el trànsit rodat al camí de la Rafela, que connecta la zona de la depuradora d'aigües residuals amb la pedrera de la Quartera. La finalitat d'aquesta mesura és aturar els abocaments il·legals de residus que es veien afavorits per la mateixa existència del camí i a la vegada per ser un sector apartat. És una prova pilot que inclou la neteja dels abocaments i que, si funciona correctament, ampliarem altres camins del terme municipal, ha dit el tinent d'alcalde d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos. El regidor destaca el fet que no tanquem el pas a les persones que volen gaudir de la natura caminant o en bicicleta, o fer esport, només els vehicles. A més, els pagesos que tenen terres o els residents a les cases existents a la Rafela disposen de claus de les tanques que s'hi han instal·lat. A camins com el de la Rafela s'hi troben cada pocs metres abocaments de residus de tota mena. Bàsicament són restes de construcció i vegetals, provenents d'obres i treballs de jardineria i abocats, sovint per pseudoprofessionals, com els defineix el regidor.
I també us comentem que les obres de reforma i ampliació de l'edifici de l'Ajuntament d'Olèrdola es preveuen iniciar aquest mes d'octubre. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. El contracte que adjudicava la redacció del projecte i les obres es va haver de modificar un cop es va comprovar l'estat real de l'estructura i de l'edificació. Aquesta modificació ja ha estat aprovada i les obres s'iniciaran aquest mes d'octubre, mantenint el període establert d'execució de 10 mesos. L'alcalde Lucas Ramírez destaca que el propòsit és el de millorar els serveis que oferirà l'administració municipal als ciutadans.
I cada vegada hem de donar millor servei, no? Esperem que tot això també el ciutadà també ho percebi, que el ciutadà també vegi que aquestes obres no han sigut únicament, no?, per fer un edifici bonic, sinó que també és per millorar l'organització i també per millorar el servei al ciutadà.
L'alcalde d'Olèrdola ha apuntat que un altre factor que ha condicionat l'endarreriment a l'inici de les obres ha estat la situació generada per la Covid-19.
I us comentem, d'altra banda, que Pere Portabella i el projecte Sapiens del Vi seran premis honorífics del Festival Most 2020. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Bon dia. El cineasta Pere Portabella i el projecte Sapiens del Vi rebran els premis honorífics del MOS Festival Internacional del Cinema del Vi 2020, que se celebrarà el proper mes de novembre al Penedès i al Priorat. L'organització ha anunciat aquest dimecres que vol reconèixer la destacada contribució a la cinematografia catalana de Portabella, així com la tasca en divulgar la cultura del vi en el cas de la iniciativa de Ferran Adrià i Ferran Centelles. En paral·lel, el festival ha avançat ja els primers noms dels 41 títols que competiran a la secció Collita, amb obres procedents d'arreu del món. Mentre l'organització també està acabant de perfilar el programa d'activitats que complementaran la desena edició del MOST. La intenció, remarquen, és contribuir a la promoció del vi català després dels estralls econòmics que ha viscut el sector arran de la pandèmia de la Covid-19. Per això destaquen, inclouran totes les activitats de la Setmana del Vi Català anunciada recentment per l'Incavi.
I des de Ràdio Vilafranca us expliquem que els relats guanyadors del concurs És la tribu la caduca s'emetran per la nostra emissora. Fa uns dies es van lliurar en el marc del Festival Vilapensa els premis del segon concurs de microrelats És la tribu la caduca, organitzat pel grup de mestres de l'Alt Penedès. Els quatre relats guanyadors han estat publicats a la premsa comarcal i a partir de la setmana que ve seran radiats per Ràdio Vilafranca. Els millors microrelats d'aquesta segona edició del concurs, que tractava sobre el tema què vol dir ser humà, van ser El pes del coneixement, del vilafranquí Oriol Casas, Respiració artificial d'Ismael Ceballos, de Tordera, L'Àngel de Pedra, d'Alba Néjer, de Sant Martí Sarroca, i Els robots també corren, d'Anna Cantacorps, de Calaf. El veredicte s'havia de presentar a l'abril, però es va ajornar per la pandèmia i finalment es va donar a conèixer el dia 19 de setembre al claustre de Sant Francesc. Tot i les circumstàncies que està generant la pandèmia del coronavirus, els organitzadors del certamen estan satisfets amb el resultat. L'objectiu del concurs de microrelats és fomentar la reflexió al voltant de l'educació, ja sigui en l'àmbit familiar, l'educació reglada o l'educació en el lleure.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Seguim i us proposem ara obrir un parèntesi per dedicar els propers minuts a cuidar-nos. Haurem de tenir, això sí, el nas ben afinat perquè avui, a la secció Cuida't, la terapeuta holística Roser Ferrer ens explica què és l'aromateràpia i quines aplicacions té per millorar el nostre benestar. Per saber-ne més, anem fins a Canal 20 amb el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, després de 15 dies torna al Penedès en xarxa la Roser Ferrer, amb aquesta secció Cuida't amb la Roser Ferrer. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Fa dues setmanes ens vas fer una sessió introductòria molt àmplia i entenc que avui doncs vols anar de manera més concreta a oferir alguna de les vies, dels mètodes, de les eines que podem tenir al nostre abast doncs, per millorar la nostra salut, el nostre benestar. En aquest cas parlem avui de aromateràpia.
Exacte.
Teràpia, sí, amb l'aroma.
Sí, 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 podríem dir que l'aromateràpia és la ciència que estudia l'aplicació terapèutica dels olis essencials. El seu estudi forma part de la fitoteràpia, que la fitoteràpia estudia les plantes medicinals. Les plantes contenen substàncies complexes i poderoses conegudes com olis essencials. I cada vegada que arrenquem el pètal d'una flor, o una fulla, o una branca, o qualsevol altra part d'una planta, aquesta allibera un perfum. Això vol dir que s'ha alliberat un oli essencial. Aquest oli està present en forma de minúscules gotes a les fulles, a la pell de la fruita, a la resina, branques o a la fusta, i s'extrau habitualment a través de la destil·lació per vapor amb un alambic. O sigui, per poder fer olis essencials necessitem un alambic. Els olis essencials s'han utilitzat al llarg del temps, des de 4.500 anys abans de Crist, més o menys, a través de la perfumeria i les aromes agradables per embalsamar i amb finalitats medicinals. I l'investigació mostra que els olis essencials purs poden aportar grans beneficis als éssers humans i als animals, ja que són altament concentrats i molt més potents que les herbes seques degut al procés de destil·lació que els torna tan concentrats. Pensa que es requereix gran volum de material vegetal per produir petites quantitats d'un oli essencial, per exemple. Necessitem 5.000 quilos de pètals de roses per produir un oli essencial de roses. També cada planta s'extrau l'oli essencial d'una part concreta de la planta. En aquest cas de la rosa, doncs, l'oli essencial s'extrau dels pètals. Clar, al necessitar tanta quantitat de material vegetal, per això alguns olis, doncs, tenen un cost elevat, no? Com pot ser la rosa, o a diferència de l'espígol, per exemple, doncs que...
Home, no estem parlant de 5.000 roses, 5.000 quilos.
Sí, 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 clar, 5.000 quilos són... de pètals.
Desenes de milers de roses.
És una borrada, sí. I és ideal, per exemple, doncs, l'espígol, no? La lavanda, doncs que l'oli estigui fet de la lavanda, per exemple, de la Provença, no? Que és el millor lloc adequat perquè aquesta lavanda tingui les millors condicions medicinals. Llavors, aquesta lavanda es cull, tot té el seu moment de recol·lecció i és el moment àlgid de la planta, per tant, no es pot fer oli essencial tot l'any, cada planta, o sigui, hi ha tota una metodologia darrere dels olis essencials. I abans de començar més amb la part terapèutica, és important dir que cal verificar que l'oli essencial sigui pur i sigui de qualitat, que el puguem trobar doncs, en farmàcies o botigues de tipus herbularis, i que tinguin algun certificat conforme, doncs són olis essencials purs. I mai s'han d'utilitzar purs, perquè al ser tan concentrats mai els hem d'utilitzar purs, és a dir, directament del recipient. Els hem de diluir amb qualsevol oli base, com podria ser doncs, olis que tinguem a casa, com oli d'oliva, o si tenim oli de massatge, com un oli d'ametlles, per exemple, o fins i tot per casa amb una crema corporal en el cas d'aplicar-ho tòpicament. Però també es poden utilitzar oralment, es poden prendre, alguns, no tots, o sigui, això ara jo ho explico, però si us plau que ningú se'ls prengui, sinó que doncs, demanin el consell a algun especialista. Altra manera d'utilitzar-los és difonent en l'ambient. Aquesta és una altra part, que venen uns difusors, sobretot que aquests difusors siguin en fred, per no alterar les propietats de l'oli, i és fàcil trobar un difusor d'aromes, i això es pot posar en l'ambient per també utilitzar doncs, les seves capacitats terapèutiques. En general, per aquesta concentració tenen grans capacitats antibacterianes, antisèptiques i antivirals. O sigui, per regla general, tots. També es poden utilitzar per massatge. Bueno, jo crec que he dit les tres grans formes d'utilització, que és la via tòpica, la via oral i en difusió de l'ambient. Llavors, anem a parlar d'algun d'ells, ideals per aquest moment al que ens trobem, no?
Entrant... Quina aplicació pot tenir cadascun d'aquests olis essencials?
Exacte. Però sobretot entrant a la tardor, per reforçar el nostre terreny, com parlava l'altre dia, no? La importància de reforçar el nostre terreny perquè no sigui fèrtil per bactèries, per virus, i per doncs, prevenir refredats i grips, que és el més comú que ens trobem doncs, cada tardor i cada hivern, i a més aquest any amb un nou ocupa, no?, que s'ha instal·lat a les nostres vides. Per tant, jo crec que és un bon moment per utilitzar l'aromateràpia, que és algo senzill, fàcil, s'ha d'utilitzar amb precaucions, i avui en parlaré de pocs, perquè realment doncs, no tenim massa estona i n'hi ha tantíssims, amb tantíssimes propietats, per tant faré resums d'aquells que bueno, he considerat que poden ser molt útils en aquest moment.
Per exemple,
comencem amb l'arbre del te. L'arbre del te és un oli que trobem en gran nombre de productes d'higiene corporal. És un potent antibacterià d'ampli espectre d'acció, fungicida, antiviral i estimulant immunitari. Jo a aquest li dono molts usos, molts. Per exemple, en aquest cas, per netejar les superfícies, no? Com a desinfectant de les superfícies a la consulta, doncs el barrejo amb aigua, i el poso en una ampolla d'aquestes que tenen a l'esprai, i per netejar la sola de les sabates de les persones que venen o fins i tot la superfície allà on deixen les coses. També fins i tot per fregar el terra, perquè es pot comprovar com neteja a nivell bacterià. Es pot utilitzar unes gotes introduïdes dins del sabó de mans per pues, lo mateix, desinfectar totes les superfícies que anem tocant i les nostres mans es mantinguin ben netes de virus i bactèries. Aquest seria un ús, o sigui, un antivíric molt potent. Té una olor peculiar i sobretot el coneixem molt per el tema dels polls a les escoles, o sigui, dels nostres fills.
És el arbre del te, té una mica d'essència d'aquest oli.
Aquest és el més conegut perquè s'utilitza per aquest motiu i realment és eficaç, ben utilitzat, per suposat. Però ja et dic que té una olor peculiar i no sempre agrada. També es pot utilitzar per pells greixoses, ideal per pells greixoses, més enllà de la part de desinfectar, per exemple pels granets tipus acné, es pot barrejar amb la crema habitual per fongs, càndides, per herpes simple, es pot utilitzar també barrejat amb altres cremes directament. I bueno, a nivell de virus, a mi el que m'agrada molt és també posar-lo com a difusor. O sigui, el poso unes gotes en un difusor i allà a l'espai on estic, sobretot en contacte amb altres persones, ja anem respirant. Per tant, quan jo respiro aquest aroma, d'alguna manera el meu pulmó ja es va impregnant de l'arbre del te, per tant, té aquesta acció antiviral, però, com t'he dit, té una olor...
Anem a olorar.
Peculiar.
Sí, sí, forta també.
Forta.
Sí.
El que passa, i he vist a moltes persones, és que ens acaba agradant perquè el relacionem amb netedat. És curiós. No, amb net, amb la sensació de net i desinfectat.
Ah, jo deia infantesa pels polls.
Ah, exacte, això també, molta gent. Ai, sí. Bueno, aquest és un. I ara passarem a un altre, molt semblant a nivell de propietats, però amb una olor més agradable. O sigui, d'aquests dos, sobretot jo els diferenciaria per l'olor i per alguna coseta que ara us diré. És el de Ravinstara. Ravinstara és un oli antiviral, estimulant del sistema immunitari, antibacterià. En aquest cas és més específic anticatarral, expectorant i neurotònic. Vol dir que és un potent vigoritzant del sistema nerviós. Llavors, seria aquest una bona alternativa si l'olor d'arbre del te no t'agrada, i a nivell de difusor per l'ambient, doncs és més com una olor d'alcànfora, és més fresc, no? Llavors, en cas de bronquitis, refredats, sinusitis, és un gran expectorant, i per al cansament nerviós i físic ens estimula. Però també és equilibrant, perquè per trastorns així de nerviosisme també s'utilitza. Però en aquest cas, jo també recomano tenir el potet de l'oli essencial, i si, per exemple, jo no treballo només en un lloc, sinó que em vaig movent, doncs només olorant, o sigui, ensumant, obrint, traient el tapi, fent unes respiracions profundes, ja té l'acció terapèutica. O sigui, a vegades no cal ni aplicar-ho, no. Simplement el porto a sobre, ja que em relaciono amb molta gent, vaig pels llocs, i és una manera de que jo també estic estimulant el meu sistema immunitari i d'alguna manera m'estic desinfectant. Per tant, bueno, és una altra opció.
Sí.
A veure, Raimon.
Anem a elaborar, també.
A veure, què en penses?
Sí.
Què?
És molt intensa, també, l'olor. Com l'altre, l'arbre del té igualment.
Clar, les olors en si directament de l'oli essencial són intenses, perquè ja et dic que està concentrat tot, és potent, no? Bueno, aquests dos, a nivell antibacterià...
Podria ser que recordés a mentol, eucaliptus...
Sí, el càmfora, sí, exacte. Aquest seria com de la família, aquest és de Madagascar.
El Ravinstara.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs anem a per un altre més conegut que tenim més a la vora, tot i que la varietat que us diré no és d'aquí, que és l'eucalipto, però en aquest cas li hem de posar un cognom, l'eucalipto radiata. Aquest és ideal per als catarros, per la tos, estimulant immunitari i antiinflamatori. O sigui, jo aquest el recomanaria més en el moment del refredat, també en difusor d'essències, aplicat amb una crema, per exemple, per el pit, com si ens poséssim per ajudar-nos a obrir les vies respiratòries i potenciar el seu efecte anticatarral i per la tos. Per suposat, sempre hem de consultar el metge i mai hem de deixar de prendre les medicacions que ell ens pugui aconsellar. Això són tractaments coadjuvants i que ens donen suport. O sigui, què fa això? Estimula la nostra salut, estimula el nostre sistema immunitari. Més enllà de quan tinc una altra patologia o quan tinc qualsevol patologia, per suposat la competència serà del metge. I, bueno, l'eucalipto, ja us dic, més en el moment agut i concretament pels catarros, ideal. Per suposat també és antibacterià i antivíric, o sigui que ens ajuda. Després ja és qüestió d'olorar-los i a vegades dir, ai, m'agrada més aquest o m'agrada més l'altre, no? quan tenen accions comunes. Molt bé, anem a l'últim, a nivell així més de prevenció per ara la tardor, més físic. Aquest que ara diré, ja aquest és molt conegut, és l'oli essencial de llimona. S'utilitza la pell. Per fer l'oli essencial s'utilitza la pell de la llimona. Allà conté doncs, tot l'oli. Pues, per suposat, és antibacterià, antisèptic, aquest, una acció molt potent antisèptica, antiviral, i quan el prenem aquest s'ha de tenir compte perquè dona fluïdesa a la sang. O sigui, hi ha persones que prenen medicació, sempre han de nou, consultar el seu metge. És un tònic digestiu carminatiu, que vol dir que ajuda a eliminar gasos, depuratiu i litolític. Què vol dir això? Que ajuda a trencar les pedretes que puguem tenir en els ronyons, sobretot, i en el sistema digestiu, la vesícula biliar, que ara no em sortia. En aquest cas, sí que us recomanaré una petita recepta per prendre'l oralment, d'acord? És ideal utilitzar cada matí, fer una infusió de gengibre, que no sé si coneixeu el gengibre, que és una arrel que trobeu fàcilment a les verdoleries, i doncs infusionar aquest gengibre amb una mica de mel i posar un parell de gotes de l'oli essencial de llimona. I això ens aportarà vitamina C, ens estimularà a nivell immunitari, ens ajudarà a que el nostre sistema digestiu estigui molt millor i ens depurarà. O sigui que és fàcil, està bo, i el gengibre, per exemple, en aquest cas, doncs, ens aporta calor al cos, ideal per aquest moment, i ens ajuda a estimular també el sistema immunitari. O sigui que la llimona podeu veure que també ens ajuda a nivell de sistema immunitari. I aporto una altra recepta, que és que m'agrada molt, que és una barreja de dos olis que hem anomenat, que és una recepta molt facileta per les berrugues. I aquest és amb una gota d'oli essencial de llimona i una gota d'oli essencial d'arbre del te. Això aplicat directament a la berrugueta abans d'anar a dormir, i aquesta la tapem amb una tirita, per exemple, i això ho repetim doncs, el temps que calgui, i funciona molt bé per aquelles berrugues, sobretot que no estiguin a prop dels ulls ni en mucosa, sinó que estiguin en pell general, lluny de zones més sensibles als olis essencials. Seria com l'únic cas que, si sí, aquí em contradic una mica el que he dit al principi de no utilitzar-los purs, però en aquest cas seria pur directament a aquella zona específica on tenim la berrugueta.
Una gota, no és?
Una gota de cada, que ja ens sobrarà amb una gota de cada, i aplicat directament.
Perquè, clar, a l'hora d'establir doncs, les proporcions de l'oli essencial que s'ha d'aplicar en cada cas, aquí és necessari l'acompanyament d'un especialista.
Sí, exacte. Jo ara us parlo a nivell general i sobretot que ho pugueu utilitzar doncs, en un difusor d'aromes per respirar-lo, que ja tindrà una acció potent, i aquí doncs, utilitzant 5 gotetes diluït en aigua en el difusor d'aroma n'hi ha suficient. Després, clar, cada oli, depenent de l'ús que se li vulgui donar, doncs s'ha d'acompanyar concretament cada persona des d'una professionalitat, no? Tampoc els podem utilitzar fàcilment, però bueno, ja veieu que sempre una goteta, una goteta aplicada en una mica de crema o aplicada en oli, o en aquest cas dues gotetes, només la llimona, prenent-lo oralment, sempre poquíssima quantitat. O sigui, en l'aromateràpia, menys és més.
I si has escollit aquestes essències d'arbre del te, de ravinstara, d'eucaliptus i de llimona, és perquè són essències que van bé per aquesta època de tardor.
Exacte, són ideals per aquest moment. N'hi ha moltíssims més, o sigui, és que podríem estar hores i no tenim ara aquestes hores, però sempre es pot extendre això. He utilitzat aquestes concretes. I em porto quatre més, si podem resumir, per fer un treball més emocional, perquè com us vaig dir, la salut és la suma, no?, de la part física, emocional, mental i espiritual.
Ha de ser molt ràpid.
I ha de ser molt ràpid, vinga, quan tenim, Raimon?
Segons.
Molt bé, doncs us parlaré de la bergamota com un tònic emocional que anima, que redueix l'ansietat, reconforta la tristesa. L'espígol, que és la lavanda, la reina de l'equilibri, que porta pau i tranquil·litat al sistema nerviós. La mejorana, que és un mio relaxant molt efectiu. Mio vol dir muscle, per tant, per aplicar massatge per aquella tensió muscular que ve de l'estrès, ideal. I per últim, el gerani, és un reconfortant del cor i per drenar emocions, per alliberar emocions pesades.
El gerani.
El gerani, que el tenim aquí molt a l'abast.
Doncs prenem bona nota d'aquestes recomanacions. Amb el Cuida't, amb Roser Ferrer, gràcies, terapeuta holística, gràcies per ser avui amb nosaltres, una vegada més en aquesta nova edició del Penedès en Xarxa. Que vagi molt bé.
Gràcies, Raimon, i a tots.
Tanquem aquest parèntesi en el qual hem estat aprenent sobre l'aromateràpia i les seves virtuts i ens encaminem cap a les 11, butlletí de notícies, una breu pausa i seguim en aquesta última hora. Encara farem tertúlia periodística parlant de l'actualitat al Baix Penedès amb el José Manuel Baselga i el Marc Guitart, i després del flash de 11:45, música, com cada dijous, la música és la protagonista i avui parlarem amb una de les dues integrants de Ginestar, amb la Júlia Serrasolses, la cantant, justament quan Ginestar acaba de guanyar aquest premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català.
Penedès en Xarxa.
Amoïnat, estaré 5 dies sense...